Bon dia, amics i amigues de Presència Cristiana. Ens plau acompanyar-vos un diumenge més en nom de l'Església Protestant de la nostra ciutat per compartir el que avui hem preparat amb el desig que us aporti quelcom de positiu. Amb tots vosaltres, en David, la Montse, l'Esther, en Josep, en Jonathan, en Guillem a la part tècnica i qui us parla, la Lali. Avui us compartiré un pensament que porta per títol Hem après, i diu així: No hem vingut a la vida per veure desfilades militars ni per contemplar maquinària fabricada per matar. De la vida hem après a estimar, hem après el diàleg i el respecte, hem après a treballar plegats amb els altres, a Catalunya i a molts altres països del món. Hem descobert en cada persona un germà o una germana amb els quals podem compartir les nostres il·lusions. Amb ells i elles podem i volem pensar i construir una societat per al futur que millori el present. Hem après a fer el nostre entorn més habitable. Hem après a rebutjar l'odi i l'opressió. Hem après a ignorar aquelles persones que ens entabanen amb falses promeses de riquesa i benestar, quan amaguen al darrere l'enriquiment d'uns pocs a costa de les llibertats de molts. Hem après a comprendre el món des de la complexitat que el conforma, defugint la informació tergiversada dels mitjans de comunicació que serveixen interessos econòmics concrets. Hem après la riquesa de la diversitat i ens hem compromès per aconseguir la igualtat d'oportunitats per tothom. Hem après a confiar en les persones d'una manera lúcida i no pas insensata. Hem après que la seguretat de les persones es basa en l'erradicació de la fam i la pobresa, en l'estabilitat laboral, en l'educació i la promoció de la cultura, en el desenvolupament cooperatiu i en el respecte harmoniós del medi natural. Hem après la importància del respecte a les llibertats democràtiques de tots i cadascun dels pobles de la Terra i els drets fonamentals de les persones. Ara, en David ens llegirà el Salm 91, versos de l'1 al 2 i del 9 al 16, i la Montse ens aportarà la seva reflexió.
Tu que vius a recer de l'Altíssim i fas nit a l'ombra del Totpoderós, digues al Senyor: ets la muralla on m'emparo, el meu Déu en qui confio. Quan deies m'emparo en el Senyor, feies de l'Altíssim el teu refugi. No et passarà res de mal, ni s'acostarà a casa teva cap desgràcia, perquè donarà ordre als seus àngels de guardar-te en tots els camins. Et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres. Trepitjaràs lleopards i escurçons, passaràs sobre lleons i sobre dracs. Ja que s'empara amb mi, jo el salvaré. El protegiré perquè coneix el meu nom. Sempre que m'invoqui, l'escoltaré. Estaré vora d'ell en els perills. El salvaré i l'ompliré de glòria. Saciaré el seu desig de llarga vida. Li mostraré la meva salvació.
Aquest és un salm molt profund, unes pinzellades del qual ens porten a endinsar-nos en la confiança. Diu: tu que vius a recer de l'Altíssim i fas nit a l'ombra del Totpoderós, digues a Jahvé: ets la muralla on m'emparo, el meu Déu en qui confio. Qui és aquest tu? Sóc jo? És qui escolta la ràdio ara mateix? Ets tu? Sí. Sí, som nosaltres. I ens recorda que vivim immersos en la presència de Déu, perquè en ell vivim, en ell ens movem i en ell som. En som conscients d'això? En aquesta obertura es fan servir diversos noms de Déu, molt antics, que abasten una gran profunditat i misteri, i tanmateix el salmista ens dona una ordre, una indicació. Digues a Javé, tu ets la muralla en on m'emparo, el meu refugi. És possible aquesta familiaritat tan gran? No és això una meravella? Doncs sí, sí. I segueixen uns versets amb moltes imatges precioses que ens asseguren que aquesta presència de Déu ens acompanyarà en tot moment. Un cop que ja ho hem dit, amb tot el sentiment del nostre cor, quan ja hem pres el Senyor com a refugi, com el nostre lloc on habitar, el salmista repeteix les promeses de protecció, de confiança, perquè es tracta de confiar, malgrat totes les dificultats, plagues i desgràcies. Tot això us dona una gran alegria, ni que ara necessàriament us hagin d'entristir per poc temps. Proves de tota mena, ens dirà l'apòstol Pere més endavant. I llavors, al vers 14, tenim la resposta de Déu. Ens ha escoltat, ens ha pres la paraula. Diu, ja que ell m'estima, jo l'alliberaré i el sostindré. Sempre estarà vora nostra en els perills. És una repetició, sí, perquè en puguem estar segurs de que en temps convulsos tenim un recer on refer-nos, un lloc secret on trobar descans i seguir el camí de Jesús. Per cert, que va ser tentat amb les paraules d'aquest salm perquè fes un ús de soberbia i utilitarista de les promeses de Déu, cosa que va rebutjar, ja que ell no es va voler guardar el ser igual a Déu com a cosa que aferrar-se, sinó que es va fer similar a nosaltres, prenent la condició d'esclau. Fem cas, doncs, i diguem al Senyor cada dia, tu ets el meu refugi, la muralla on m'emparo, perquè sabem que ni la mort, ni la vida, ni els àngels, ni els principats, ni el present, ni el futur, ni els poders, ni cap altra criatura podrà apartar-nos de l'amor de Déu revelat en Jesucrist, Senyor nostre.
Bon dia, amics i amigues de Presència Cristiana. Avui, primer diumenge de Quaresma, us he preparat una cançó que es diu Perquè ell és viu. El Senyor sempre ens acompanya en el camí de la nostra vida i tenim la seguretat de caminar juntament amb ell.
Jo crec en el Senyor. Jo crec en el ressuscitat. Per ell he nascut de nou. Gràcies a la seva sang. Amén. Amén. Si sóc viu, si sóc viu, és perquè
En Josep Esquerrà ens farà la lectura de l'Evangeli, que avui es troba a Lluc, capítol 4, versos de l'1 al 13, i el nostre pastor, en Jonathan, ens aportarà la seva reflexió. Endavant, Josep.
Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà dalt del Jordà. L'Esperit el va conduir pel desert durant 40 dies i era temptat pel diable. Aquells dies no va menjar res i a la fi tenia fam. El diable li digué: «Si ets el fill de Déu, digues a aquesta pedra que es torni pa». Però Jesús li va respondre: «L'Escriptura diu: l'home no beu només de pa». Després, el diable se l'endugué en l'aire, li va mostrar en un instant tots els reialmes del món i li digué: «Et donaré tota l'autoritat i la glòria d'aquests reialmes. Me l'han confiada a mi, i jo la dono a qui vull. Adora'm i tot serà teu». Jesús li respongué: «Diu l'Escriptura: adora el Senyor, el teu Déu. Dona culte a ell tot sol». Després el conduïa a Jerusalem, el va posar dalt de tot el temple i li digué: «Si ets fill de Déu, tira't del de baix. Diu l'Escriptura: donarà ordre als seus àngels de guardar-te, i encara, et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres». Però Jesús contestà: «Diu l'Escriptura: no temptis el Senyor, el teu Déu». Un cop el diable hagué escoltat tota mena de temptacions, s'allunyà d'ell fins al moment oportú.
Fa pocs dies que vam començar, segons la tradició, el temps de Quaresma, i ho vam fer amb el dimecres de cendra. Amb el símbol de la cendra, molts cristians fan memòria de la debilitat humana, del nostre origen com a pols i de la fi de la nostra existència actual també com a pols. S'inicia així un període de profunda reflexió durant 40 dies, de reflexió en el misteri de la creu. Mitjançant el penediment i la conversió, som preparats per morir amb Jesús, morir per poder ressuscitar amb ell a una nova forma de viure i viure en la plenitud de l'Esperit de Déu. I per aquest temps de reflexió se'ns proposa aquest text de l'Evangeli, el relat en el qual Jesús és temptat durant 40 dies pel diable. I ens podem preguntar per la tentació, que potser ja està una mica passat de moda parlar de que les persones són temptades. Potser la temptació ens recorda més a aquell monjo o sacerdot de l'edat mitjana, com per exemple el Martin Luther, el que l'angoixa del pecat i de la tentació va fer de la seva vida un veritable infern, precisament per por de que la seva ànima acabés en aquest infern, fins que va entendre que la gràcia de Déu era un regal gratuït que només podia acceptar, però no pas guanyar. Així tot, la tentació no és pas una experiència exclusiva d'una època fosca, amb una visió de Déu més fosca encara com va ser l'edat mitjana. La tentació està cada dia al nostre voltant. La tentació de fer allò que no és correcte, quan podem fer alguna cosa que sabem que sí que serà correcta, és part de la nostra vida. Però quan parlem de tentacions, parlem, és clar, de la tentació del mal. I així és que ens estranya, perquè la tentació que va patir Jesús, que se'ns presenta avui en aquest relat, però que al cap i a la fi ens explica la tentació que va patir durant tota la seva vida, és un altre tipus de tentació. És una tentació, podríem dir, profunda, que no tracta d'un fet concret com de fer una dolenteria o no fer-la. És la tentació amb majúscules que tracta de quin sentit li volem donar a la nostra vida, de com decidim enfocar la nostra existència. Més encara, aquesta tentació ens mira a la cara directament als ulls i ens qüestiona per com volem reflectir el regne de Déu avui. La tentació perillosa no té molt a veure amb el que popularment considerem una tentació. La tentació que pateix Jesús és l'oportunitat de viure d'una forma concreta, d'una forma lògica, d'una forma que al cap i a la fi tothom espera que sigui la forma de viure. Doncs què hi ha de dolent en convertir una pedra en pa? Si tens gana, veritable gana, i Déu t'ha donat la possibilitat de fer-ho, fes-ho. És lògic, normal i és bo. La tentació profunda no és escandalosa. no és lletja, ni ve embolicada de mal. La tentació profunda ve vestida de lògica. És normal i fins i tot pot aportar beneficis. Perquè la tentació profunda busca fer servir el poder pel propi benefici. I total, no fa mal a ningú. I per això s'ha fet el poder. La tentació profunda no pregunta d'on ve aquest poder. No es pregunta pel com. Només li interessa el què, el resultat. Però Jesús, el fill de Déu, no va venir per servir-se a si mateix ni per fer servir cap poder pel seu propi benefici, ni per governar amb el poder dels sistemes d'aquest món, ni per manipular ningú. Jesús va decidir viure una vida totalment entregada a l'ésser humà, totalment entregada als dèbils, als que pateixen, a d'altre. Jesús, en cada passa cap a la creu, va vèncer la tentació de viure com les societats de tots els temps esperen que visqui un home. I en fer-ho ens va obrir la porta, perquè nosaltres també puguem viure amb ell d'una forma diferent. Una vida que potser no té lògica als ulls del món, ni als nostres propis ulls, però que realment és la forma més humana de viure la vida. Una vida entregada a l'amor.
Senyor, tu vas fixar els ulls en el teu pare per superar les temptacions. Vas passar 40 dies al desert, en dejuni i en actitud de silenci. Dóna'ns la força que necessitem per tornar a tu, per trencar els nostres vincles amb el mal, tot començant per un reconeixement sincer del nostre pecat. Escolta les nostres súpliques i fes-nos veure la teva resposta. Senyor, que el teu amor penetri fins a l'interior de nosaltres i que ens permeti obrir els nostres cors a la teva misericòrdia. Convertir-nos no és un procés mogut pel voluntarisme o per un desig de perfecció humana inviable quan ens veiem amoïnats pels nostres errors en la vida. Convertir-nos comporta necessàriament mirar-te, Senyor, lliurar tot el nostre ésser a les teves mans, demanar-te perdó directament i a través dels nostres germans, omplir les nostres ànimes d'esperit de servei i donació als altres, practicar el bon amor i l'ajuda generosa, començant pels detalls més petits que se'ns presenten. Que la teva fidelitat, Senyor, se'ns encomani per poder escampar el bé i fer notar la teva presència en el món. Gràcies per l'oportunitat que suposa viure la Quaresma. Gràcies per la vida que ens dones com instruments del teu amor. Ajuda'ns a confiar plenament en tu, que el teu esperit ens infongui pau. Amén. De carnavales y cuaresma. ¿Acaso creaste al mundo con el cejo fruncido? ¿No acompañó la sonrisa sincera tu acto creador cuando dijiste que todo lo creado era bueno? ¿Habrá sido gris la primera flor del jardín primigenio? ¿No le pusiste luces al cielo para ahuyentar la noche? ¿No cantaron las aves cuando las pusiste a volar? ¿No silbó el viento al moverse libre entre los árboles? ¿No corrieron y saltaron los animales por los bosques y las praderas? ¿No murmuraron alabanzas las aguas torrentosas de los ríos y saludaron majestuosas las olas de todos los mares? ¿Por qué iniciar este tiempo de mayor cercanía al caminar comprometido del maestro nazareno quemando las palmas festivas de aquel pueblo feliz, convirtiéndolas en cenizas para un pueblo triste? ¿No es acompañar el camino de Jesús, servir a su causa desde la esperanza y abrir los brazos y el alma para abrazar la vida, quitar el yugo de toda opresión e injusticia? ¿Por qué callar las aleluyas y apagar las voces? ¿Por qué convertir la fe en un susurro y la liturgia en un lamento? ¿Cuándo te convertimos en un Dios de cenizas, de ropas ásperas y de silencios pesados, de ayunos, de encierros y de penitencias, de oraciones tristes y de cantos apagados, de templos ensombrecidos y de confesiones obligadas? ¿Cuándo dejamos de creer en un Dios de carnaval, un Dios celebrando junto al pueblo, un Dios de mesas amplias y generosas, de panes, de peces y de vino abundante, un Dios de sábados y de vidas libres, un Dios que solo ayunó las imposiciones de una religiosidad fría y desmemoriada, de la riqueza de una espiritualidad multicolor? ¿Realmente creemos que esto agrada a Dios? Al menos hagámonos la pregunta.
I amigues, en finalitzar la nostra intervenció, us recordem que podeu recuperar el programa a través de la web de Ràdio Rubí. Agraïm la vostra atenció i us transmeto una afectuosa salutació en nom de tot l'equip. Us desitgem un feliç dia i molt bona setmana. Fins diumenge vinent, si adeu plau. Adeu-siau.
sol.